La República del Rif. Els esdeveniments desencadenats el 22 de juny del 1921 anual, coneguts a la historiografia espanyola com a desastre anual, van representar una gran victòria per als rifenys. Les caviles més tèbies havien quedat a l'expectativa de saber qui venceria per posar-se al seu costat. Després d'aquelles jornades de combat sense quarter, la majoria van afegir-se a la rebel·lió i Muhammad ben Abdelkrim va estendre la seva preeminència per tot el Rif. Però més enllà de la guerra religiosa i la islamització, el que pretenia Abdelkrim era fundar un estat modern. També va fer publicar una advertència que protegia els jueus. De fet, l'1 de juliol del 1923 es va presentar formalment la República Independent del Rif, Dawlat Jumhuriyat al-Rif, en àrab, que sol·licitava el reconeixement dels altres estats nacionals del món. Els rifenys eren de la mateixa religió, compartien ètnia i cultura, i com Mohand Amedzian anteriorment, Mohand al-Hatabi havia aconseguit unir-los tots en la Guerra Santa contra els arrumis. No es tractava d'una veritable república encara, sinó d'un estat instaurat en circumstàncies de precipitació. Tanmateix, sota el guiatge d'Abdelkrim, aquest era, si més no, el seu propòsit. Una constel·lació de tribus estava a punt de convertir-se en una nació. A cada cabila va nomenar-hi un caid, que tenia la missió de reforçar les bones relacions entre les tribus i el seu lligam amb el poder central. Va crear una assemblea legislativa i executiva amb 80 representants de les cabiles que reuniria a Ashdir un cop al mes. I es va aprovar una constitució de 40 articles. Va organitzar una estructura centralitzada per recaptar impostos, va fundar un banc per encunyar la moneda nacional, que s'havia de dir Rifan, va planificar també la construcció de camins i la instal·lació d'una xarxa de telègrafs i els captius espanyols es van veure obligats a treballar-hi. Abdelkrim va integrar la democràcia tribal en l'estructura de l'Estat i va intentar formar un govern modern en aquelles terres indòcils del Rif. Suposaven el seu projecte no només les grans potències estrangeres, sinó també alguns sectors locals, sobretot corporacions religioses i els antics poders tribals que resistien a la modernització. Hem sentit un fragment de l'assaig de Joseba Sarrionaindia, Som com moros dins la boira.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 3 de febrer de 2015. Passen 3 minutets de les 9 del vespre. Som a Punt Set Ràdio Sant Celoni, per tant, això només pot ser una cosa. El programa de cultura i de literatura Tirant de llibres. Avui el programa número 284. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola també a tota la nostra audiència, a totes i a tots que ens seguiu incansablement setmana rere setmana. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, també saludem aquí la Gemma Grau, la que fa la tècnica des fa molt temps aquí i fent un treball, com sempre, excel·lent, i a tota la gent que participarà al programa i, evidentment, tota la gent que ens esteu escoltant. Esperem que us vagi bé. Des d'aquí fem un record per la corresponsal de Catalunya Nord, Joana Serra, que també està una mica malalta, doncs esperem que recuperi i que la tornem a tenir aquí amb nosaltres com
aquest
cada
fred,
setmana.
Aquest fred
que fa molt, molt mal, sí.
Bé, doncs, començarem el programa d'avui amb la Biblioteca Viva, concretament amb la informació dels actes, de les activitats que es faran a la Biblioteca Pública de Sant Celoni i l'excursió d'aquest mes de febrer. A continuació, dins l'apartat de biografies i assaig, en Jordi ens parlarà, no sé ben bé si és una novel·la o un llibre...
No, és un assaig perquè, a més, va guanyar el Premi Euskadi d'Assaig 2011, eh?
Un llibre de Joseba Sarrionaindia.
Ah, això mateix.
Som com moros dins la boira.
Sí, la frase és d'Unamuno.
I veig que...
I es refereix als bascos.
I suposo que ens en parlaràs més d'un programa, perquè penso que hi ha moltes coses a dir.
I tant, és que és un llibre tan extens, té unes 800 pàgines, que probablement mereix que li dediquem més d'un programa.
Bé, doncs, com sempre, tenim quatre cròniques. La crònica des de Catalunya, amb la Sílvia Romero, la crònica des de la França de Ponent, amb l'Octavi Serret, la crònica des del País Valencià, amb l'Empar Murelló, i la crònica des de les Illes Balears i Pitiuses, amb la Sílvia Portell. A continuació, avui, Joan, a l'apartat de literatura catalana, ens parlaràs d'una autora, no sé si dir-ne clàssica, sí, però sí de les importants del segle XX, Maria Mercè Marçal.
És una de les importants del segle XX i important en aquest programa. N'hem parlat unes quantes vegades d'ella ja. Fins i tot vam fer una entrevista amb una especialista sobre llibres d'ella. En aquest cas parlem d'un llibre que es diu El senyal de la pèrdua. És el podríem dir el testament
literari.
Poètic, sí, literari de la Maria Mercè.
I a continuació tenim una entrevista.
L'entrevista amb la seva filla, amb la Eura Marçal. Una mica l'hereva biològica, però també l'hereva una mica de la tradició literària. Doncs, que ara doncs, és l'editora d'aquest llibre i per tant que li valia la pena doncs, explicar-ho què en pensa de moltes coses referent a l'escriptura
de la seva mare,
i en general la lectura feta per dones.
Acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase, com cada setmana, que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La Biblioteca Viva.
Bé, a la Biblioteca Viva parlarem de les activitats de la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni del mes de febrer. Començarem dient que a la Batllòria, poble que hi ha aquí al costat però que està unit encara amb Sant Celoni, divendres a les 6 de la tarda i a 6:15 de la tarda, o sigui, divendres el dia 6 a 6:15, Gina, l'exploradora de contes a càrrec de Cesc Badell.
I és aquest divendres.
És aquest divendres. Exactament, adreçat a infants a partir de 4 anys. Això a la biblioteca de l'Escola Montnegre. El mateix dia, però en aquest cas per això hi ha a la biblioteca, espectacle familiar, contes per a menuts, es diu Tic-Tac, a càrrec de Lídia Clua. Sessió adreçada a infants nascuts entre 2011 i 2013. Les inscripcions s'obren dimecres 28 de febrer. Hi ha una sessió a 6:15 i una altra sessió a 6:45, 17:30 i 18:15.
Perdona, les inscripcions has dit que el 28 de febrer, no, el 28 de gener.
28 de gener, sí. Sobre dimecres, 28 de gener, però ja es pot, per tant...
Sí, perquè ara ja ha passat.
Ja ha passat, per tant ja podeu fer-ho encara ara. A partir del 18 de gener, 28 de gener. Espectacle familiar, Storytime, dimecres 11 a les 6 de la tarda. És un espectacle en anglès, I Don't Want to Get to Bed, a càrrec de Cambridge School, sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions s'obren dimecres 4 de febrer. Per tant, aquí, si aneu a la biblioteca, traieu un enllaç directament per poder-vos apuntar, si no, podeu trucar. Tas de llibres, divendres 13 a les 8 del vespre, presentació de la novel·la Háblame del Paraíso, de Carlos del Pozo Manzanares, amb la presència de l'autor. També hi ha més informació que vau trobar aquí mateix, a la gent de la biblioteca. El Club de Lectura Gratera i Manta, dijous 19, a les 7 de la tarda. Comentarem el llibre L'Arte de Viajar, de l'Alain Botton, conduït per Enric Soler i Raspall. Cal inscriure-s'hi abans, per això. Espectacle familiar, Hora del Conte, divendres 20, a les 6. Un embolic de contes, a càrrec d'Eva González. Sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions s'obren dimecres 11 de febrer. Un altre Story Time, dijous 26 a les 6 de la tarda. El mateix que hem vist abans, I Don't Want to Go to Bed. A càrrec de Cambridge School, ha deixat d'infants a partir de 4 anys a la Biblioteca Escola de Montnegre. I finalment direm que hi ha el tas de llibres dissabte 28 a les 12, presentació del llibre Educar en el Asombro, de Catherine Ecuyer, amb la presència de l'autora, amb la col·laboració de la llibreria Els Quatre Gats. També teniu més informació a l'agenda de la biblioteca.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity.
Bé, doncs anem a començar la presentació d'aquest llibre, Som com moros dins la boira. Aquesta és la traducció catalana, publicada l'any 2014, si no recordo malament, i publicada primerament en basc, evidentment, l'any 2010, després... l'any 2012 en castellà i m'equivocava. L'edició catalana és de desembre del 2012. L'edició catalana, no sé si les altres igualment, presenta una dedicatòria a Miquel Martí Pol, perquè es veu doncs que hi ha una història de relació epistolar entre Joseba Sarrionandia i l'autor català. En tot cas, aquest autor, Joseba Sarrionandia, és un poeta, narrador i assagista, nascut l'any 58, és autor d'una obra considerable, que consta gairebé de 30 títols, i que configura una de les presències més notables i sòlides de la literatura basca de les darreres dècades. És filòleg i traductor, membre corresponent d'Euskaltzaindia, que és l'Acadèmia Basca de la Llengua, Premi de la Crítica de Narrativa en dues ocasions i Premi Euskadi d'Assaig per aquest volum que ens ocupa. Poemes seus han estat musicats per nombrosos artistes i cantautors, des de Fermín Muguruza i Anton Reixa fins a Rupert Rodorica i Miquel Laboa, i algunes de les seves narracions han estat dramatitzades per grups de l'escena basca, sobretot en els darrers anys. La seva no és estrictament la biografia d'un escriptor reconegut, traduït i d'èxit, o no ho és només, perquè el 1980, quan encara era inèdit, va començar a guanyar premis literaris de prestigi. Tot just començava a guanyar-los, doncs Sarrionandia va ser condemnat a 22 anys de presó per la seva pertinença a ETA, 5 anys després, el 7 de juliol, l'any 1985, amb un altre pres, Iñaki Picabea, va protagonitzar una fuga sonada. Van sortir de la presó de Martutene amagats dins d'uns altaveus després d'un concert del cantant Imanol. Aquesta fuga és ben literària i està popularitzada per Cortatu amb el seu tema Sarri, Sarri. Bé, doncs hem sentit un fragment d'aquesta famosa cançó de Cortatu dedicada al Joseba Sarrionandia i la seva fuga de la presó. Llavors, hem de dir que el llibre és molts llibres alhora. És un llibre molt gruixut, que costa uns 32 euros, que a més ha estat editat doncs, amb un cert mirament. Quan dic que està editat amb un cert mirament, allò que vull dir és que, per començar, va comptar amb el finançament de Verkami, un finançament a través de Verkami. A més, inclou informació ambiental, és a dir, té una motxilla ecològica, indica quant pesa el llibre, quanta energia s'hi ha gastat, quanta aigua s'hi ha gastat, les emissions a l'atmosfera per aquest llibre, i a més, té una llicència Creative Commons que permet la seva distribució. És a dir, m'imagino que això permet que, per exemple, se'n reprodueixin fragments sense haver de sol·licitar l'autorització de l'autor, només fent constar doncs, d'on procedeixen. A més, clar, ha comptat amb una sèrie de suports, com poden ser el suport o la subvenció de l'Institut Basc Etxepare o l'ajut de la Generalitat a la traducció d'aquest llibre. És un llibre d'assaig i un llibre d'assaig agradable de llegir, reflexiu, que porta molta informació, però alhora que porta molta reflexió. Quan deia fa un moment que aquest llibre n'inclou molts d'altres, podria afegir, doncs, que allò que comentava algú, que deia una cosa així com hauria pogut presentar-la en 4 o 5 volums, quan es refereix a la gramàtica, la biografia del frare que va fer la gramàtica rifenya, la història de la turbulenta República del Rif, un assaig de crítica a l'imperialisme, una introducció a la història i la cultura amazigues o la protesta d'insubordinació a Espanya i França que els bascos hem de fer. En tot cas, qui parlava així, doncs, era naturalment algú basc. Bé, perdó, el mateix autor, sens dubte, el mateix autor. Diguéssim que el motor d'aquest llibre, el punt d'arrencada d'aquest llibre, seria bàsicament la descoberta d'una una gramàtica de la llengua amaziga publicada pel franciscà Pedro Hilario Sarrionandia, que pel fet de procedir d'un poble de la vora de Durango, diguéssim que l'autor, o hem de dir que l'autor és de Durango, oi? I la coincidència en el cognom fan pensar que deu ser probablement un parent remot o no de l'autor, la descoberta de l'existència de la primera gramàtica de llengua rifenya, és a dir, de l'amazig que és parlat a les muntanyes del Rif. Les muntanyes del Rif, que diríem, inclouen poblacions com Shawan, per exemple, i d'altres. Seria el punt de partida de la reflexió de l'autor. Per això, quan es va presentar el llibre, que es va presentar doncs el febrer del 2013 a Catalunya, i entre la gent que el va presentar s'hi va comptar Josep Bargalló, es va presentar al CCCB, algunes de les persones que hi havia, a part de persones de cultura basca, em refereixo entre els presentadors, hi havia també com a mínim un parell de persones molt relacionades amb la cultura amaziga, i hi va haver actuacions musicals, entre les quals l'actuació d'un grup musical amazic. Llavors, per situar la nostra audiència, intentarem aclarir què és exactament la llengua amaziga, i ho farem a partir d'una explicació del propi llibre. L'amazic s'ha classificat dins la família camitosemítica, un grup de llengües al qual, eliminades les referències bíbliques, s'anomena afroasiàtiques. Les llengües que es parlen a tot el nord d'Àfrica, el Pròxim Orient i Aràbia presenten alguns trets tipològics semblants. Sembla ser que l'amazic és un romanent de l'idioma que es parlava antigament al nord de l'Àfrica, des d'Abissínia i Numídia fins a l'oest del continent, i que és parent de l'egipci arcaic i del libi. L'espai amazic s'ha vist restringit per les immigracions i els imperialismes al llarg dels segles. L'imperi romà de l'antiguitat, els conqueridors àrabs del segle VII, els beduïns del segle XI, els refugiats que van tornar de l'Àndalus al segle XV i així successivament. L'expansió de l'islam principalment va fer que l'àrab s'anés adoptant com a llengua religiosa de la cultura oficial i de l'escriptura. Avui l'amazic està dispers, menyspreat i acorralat en aquest espai geogràfic tan impressionantment vast i terrible del nord d'Àfrica. La llista de dialectes i regions on es parla la llengua d'Orient a Occident és aquesta. El Tasiwit es parla a l'oasi de Siwa, al nord-oest d'Egipte, i així continua enumerant fins a arribar, per exemple, al Tamazight, que es parla al sud de Tunísia, o a veure... si ens referim concretament a algun parlar del Marroc, doncs el Tashelhit, que es parla al sud-oest del Marroc, el Tamazight es parla al centre del Marroc, o el Tarifit, que es parla al Rif. Bé, la gramàtica del franciscà anomenat Sarrionandia, es va publicar l'any 1905 i va ser fruit d'un encàrrec que li van fer els franciscans del seu orde. Van dir, si volem influir sobre la població nativa del Marroc, naturalment que hem d'aprendre l'àrab, però a més sembla indispensable que aprenguem aquesta llengua, l'amazigh, que és una llengua prou parlada, sobretot al Rif. Llavors, ell va entrar en contacte amb una sèrie de persones doncs, que parlaven amazigh. Hem de dir, a veure, que com que ell era doncs, o bé a ciutats com Tetuán o bé a Melilla, doncs el primer contacte el va establir amb personal al servei de les tropes colonials espanyoles. Hem de tenir present que les tropes colonials espanyoles tenien unitats formades en part per població nativa, això passa en tots els imperis colonials, i d'aquestes persones doncs, el va prendre, que es va arribar a crear una oficina que servia per ensenyar àrab i amazigh als oficials espanyols, i d'aquí doncs, l'interès que va suscitar l'aparició de la gramàtica, la primera gramàtica de la llengua rifenya l'any 1905. En definitiva, el que va passar igualment va ser que l'obra del franciscà Sarrión Andía no va acabar sent tota la que va quedar un cop mort atribuïda al franciscà, perquè algunes persones se'n van voler aprofitar. És a dir, va deixar prou material que havia de ser posat al dia, que havia de ser endreçat per acabar de ser publicat, i aquell franciscà a qui es va encarregar la feina doncs va acabar publicant els treballs de l'estudiós basc sota el seu nom, fent referències elogioses al primer, però atribuint-s'ho a si mateix. En definitiva, si voleu, és per una banda la descoberta d'un món cultural, aquest món cultural amb el qual hem entrat en contacte per les migracions de finals dels 90 i sobretot del segle XXI, migracions de població, sobretot del Marroc, que en molts casos és parlant d'amazigh o, si més no, d'origen cultural amazigh. Doncs bé, aquesta població tan desconeguda per nosaltres en realitat, oi, ens és explicada a través d'aquest llibre, i hem de dir que les peripècies per les quals ha hagut de passar el poble del Rif són peripècies que realment de vegades posen la pell de gallina. I em refereixo al final de la República del Rif. Si anéssim una descripció de la guerra que va venir després del desastre o l'acció militar coneguda com el desastre d'Anual, és a dir, la repressió que va seguir a la victòria militar dels rifenys, doncs diríem que indigna pel maltractament que hi va haver sense cap mena de consideració a la població. En què va consistir aquest maltractament? Bé, fonamentalment en el fet que, si bé els rifenys tenien actuacions de repressió dins la guerra que podien fer molestar les tropes colonials, com per exemple tallar els genitals dels soldats enemics i posar-los dins la boca, diguéssim que la reacció de les tropes colonials, tant espanyoles com franceses, perquè aquí es van haver d'enfrontar amb tots, no va ser més misericordiosa, sinó que es va convertir en un esport, en una moda, tallar caps de rifenys morts, oi, i exhibir-los en les ciutats controlades per les tropes colonials. I es conserven moltes i moltes fotografies de soldats, bé francesos, bé espanyols, exhibint aquests caps tallats. I, a més, diríem que això entra dins d'una crueltat que no és acceptable, però molt menys acceptable seria el bombardeig amb gas mostassa que es va realitzar sobre població civil desarmada per crear terror psicològic en dies de mercat, en concentracions, se'ls tirava gas mostassa cosa des d'avions, cosa que estava prohibida, que estava prohibit, vaja, després de la Primera Guerra Mundial, però tot i així, saltant-se tota mena de convencions internacionals, no van tenir cap mena d'escrúpols de llançar un producte químic mortal que creava, a més, unes agonies doloroses que, a més, deixaven al terreny uns materials químics que tenen una vigència molt llarga. Tant és així que en moltes zones del Rif avui encara es detecten molts casos de càncer provocats pels bombardejos dels anys 20 amb gas mostassa i, per tant, fins i tot en l'explicació, en aquest relat de la història del segle XX de la població amaziga del Rif, oi, hauríem de tenir en compte que el fet que dins de les tropes del general Franco hi hagués moros del Rif que atacaven les tropes republicanes no només té a veure amb el fet que el general Franco i la legió incorporava tropes natives dins dels regulars de Melilla, sinó que a més la població del Rif va veure la possibilitat d'una revenja contra els espanyols en la participació en la Guerra Civil. És a dir, evidentment que la participació de tropes del Rif, procedents del Rif, a la Guerra Civil Espanyola no pot tampoc ser, oi, un exemple de virtut, però s'ha d'entendre dins un context més ampli, un context de dominació colonial. Recordem que la Guerra Civil la va engegar l'exèrcit africà, que és un exèrcit imperialista colonial que oprimeix una població nativa no completament indefensa, però sí armada amb unes armes molt més endarrerides que no pas les armes europees i que, esclar, dins d'aquest cicle de violència cal interpretar igualment, oi, la incorporació de tropes rifenyes a les tropes del general Franco. No pas justificar-ho, però sí veure el marc sencer. Bé, així que, en definitiva, acabaria explicant el sentit de la pregunta del títol. Som com moros dins la boira. La pregunta es refereix als bascos, és si els bascos són com moros dins la boira, i procedeix d'un article, alto, no pas d'un article, d'un poema de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno és un home de lleialtats contraposades, és un home que, si bé va patir exili per les seves idees polítiques liberals, en determinats moments no deixa de... I, vaja, a veure, anem a pams. I en aquest moment de l'exili és quan escriu aquest poema, quan fa una reflexió sobre la lluita valent de la població rifenya contra l'exèrcit colonial que els oprimeix, i en aquest moment és quan dins d'aquest poema es formula si els bascos són com moros dins la boira, és a dir, si també estan ocupats, si també estan dominats, si també estan oprimits pels espanyols. Això ho escriu en un poema en l'exili, en l'exili al País Basc, al costat del nord del País Basc, però que de totes maneres, i aquesta és una de les figures que analitza en el llibre, Miguel de Unamuno és una persona de més aviat lleialtat política i ideològica espanyola, i per això va donar suport a l'alçament del general Franco, i va donar suport inicialment, doncs, a la repressió dels republicans, tot i que després, com a rector de la Universitat de Salamanca, es va desdir, oi, precisament davant del fundador de la Legión, del general Millán Astray, de la seva exaltació de la mort. Va dir que allò era una vergonya, en altres paraules, que era indigne, i va quedar, doncs, apartat de la vida pública fins que va morir al cap de poc.
Va dir: venceréis, però no convenceréis.
Ah, això mateix. Però no ens enganyem, eh? Havia estat partidari inicialment de l'alçament del general Franco.
I el Millán d'Estrai, que era un general de la legió, va treure la pistola i va estar a punt de matar-lo allà mateix, però hi havia la dona del Franco que va aturar-lo.
Ah, això mateix. L'anècdota és explicada. L'anècdota és explicada.
És interessant.
Una de les coses, una de les virtuts que té aquest llibre és que té un nivell d'erudició tan elevat que de vegades qüestions que tothom sap, que tothom apunta, que tothom doncs, intenta aprofitar com anècdotes moltes vegades, però no en saps la font, oi? Ell t'hi troba la font. Et diu qui va ser el primer a dir-te l'expressió, per què es va formar tal expressió, amb quina era la intenció inicial, etc, etc. Sense anar més lluny, i no és que sigui un tema potser dels més abstrusos, la mateixa paraula moros és explicada. És explicada perquè aquest gramàtic Sarrión Andía, quan arriba allà, intenta trobar moros i enfocant, s'adona que el que troba és una població que no coneix, és la població amaziga. Bé, i deixem-ho aquí, que em sembla que estic passant d'hora.
Literatura catalana.
Bé, avui a Literatura catalana parlarem d'una obra de Maria Mercè Marçal, El senyal de la pèrdua, amb un subtítol que diu Escrits inèdits dels últims anys. Això està editat per Empúries, col·lecció narrativa 469, Barcelona el 2014, té 204 pàgines, té un preu de 18 euros en format paper i 12,99 en format digital EPUB. Aprofito aquí per dir que la diferència entre el paper i l'EPUB és molt poca comparat, diguem-ne, amb altres editorials. Convindria que aquest format digital fos molt més barat. En aquest últim volum, fins ara, sobre l'obra de Marçal, és un homenatge de la seva filla, Eura Marçal, que de seguida entrevistarem, i de Fina Virolés, companya de vida de l'autora. A l'inici del volum, per tal de voler deixar les coses clares, les editores ens diuen que hi trobarem. D'una banda, dues parts ben diferenciades. Per una banda, el dietari escrit d'ençà el dia 1 d'agost de 1996, quan se li va diagnosticar que tenia un càncer, fins a pocs mesos abans de la seva mort, esdevinguda el 5 de juliol de 1998. I d'altra banda, les cartes de Jean-Paul Goujon, professor francès, que treballava a la Universitat de Sevilla i que va ser l'autor de la biografia de Paulina Mary Tarn, coneguda amb el nom de ploma de René Vivien. El diadari està escrit en quatre suports diferents. Una fitxa escrita a doble cara on posa en qüestió la decisió d'escriure el diadari escrit el 1989, però que no materialitzat fins que sap la notícia de la malaltia. Dos fulls d'A4 que contenen la primera anotació després del diagnòstic. Un full sol escrit en una pàgina arrencada d'una agenda antiga i, finalment, una llibreta d'espiral dins de la qual l'autora guardava els altres materials ara dits i, a més, el gros de la informació, que són 25 fulls manuscrits a doble cara, començant per l'anotació del 2 d'agost de 1996, rebre el dia després de saber la notícia del diagnòstic. També surten alguns poemes que després van aparèixer en un volum que van ser incorporats a l'últim llibre que es va publicar de Marçal, Raó del cos, aparegut l'any 2000, per tant, pòstum. La correspondència amb Goujon, feta en cartes i postals, està escrita en francès, tot i que el volum surt en traduïts al català de la mà d'Eura Marçal. Finalment, també hi ha una entrevista que Jordi Muñoz va fer a l'autora el febrer de 1997 i que va sortir publicada a la revista Illa Crua. Podem dir que en conjunt aquest volum és el testament de Maria Mercè Marçal. Un testament que és explícit quan sap que la malaltia és greu i que no sap com acabarà. Per això és el dietari on es confessa ella mateixa sobre què entén per la literatura i sobre el sentit de l'existència. Les cartes de Goujon, en canvi, tracten diferents aspectes de la literatura en general, de dones i en concret de la vida de René Vivien, així com el respecte envers aquesta literatura específica. També hi ha algunes referències a l'opció del lesbianisme i a la seva reivindicació. Així com hi ha llibres que es poden llegir goludament i de pressa, aquest d'avui cal fer-ho en calma, per anar assaborint el seu text i anar comprenent el sentit últim de la seva obra, més enllà de la primera divisa que va escriure. Després de la seva lectura ens adonem que Marçal va ser una dona que va viure intensament i apassionadament i que, fruit d'això, ens ha deixat una obra extraordinària que segurament perdurarà en la història de la literatura catalana durant molts i molts anys. De fet, Tirant de Llibres sempre ha estimat especialment aquesta autora. N'ha parlat de la seva obra i fins i tot amb persones especialistes quan ha calgut i n'han llegit una bona colla de poemes i ho seguirà fent. Repetim la referència. Maria Mercè Marçal, El senyal de la pèrdua, escrits inèdits dels últims anys, Editorial Empúries, col·lecció narrativa 469, Barcelona 2014, 204 pàgines, 18 euros en format paper i 12,99 en format digital EPUB.
L'entrevista.
Bé, l'entrevista d'avui l'adrecem a Eura Marçal. Bona nit, Eura.
Bona nit.
Gràcies per ser Tirant de Llibres. Tirant de Llibres és un programa cultural que té en compte les qüestions de gènere i es declara feminista, per tant, és lloc que hi siguis aquí, i sobretot tenir un llibre que has dedicat a la teva mare.
Gràcies per convidar-me.
Sembla bé començar l'entrevista, doncs. Uh-huh. La primera pregunta que volia dir-te és per què la Fina i tu vau decidir publicar aquest llibre, atès que es tocaven aspectes ben íntims de la teva mare?
De fet, inicialment doncs, vam tenir molts dubtes i per això ha sortit bastants anys més tard, perquè sí. Vam doncs, consultar amb diferents persones i també perquè això perquè són coses íntimes de la seva vida i també de les nostres. Però realment el material era tan potent i tan bo que creiem que era molt interessant que pogués sortir la llum.
Ja. I a qui creus que pot interessar aquest volum?
Doncs a qualsevol persona que li interessi la literatura, perquè encara que no coneguin l'obra de la meva mare, el volum en si ja té un interès, diguem-ne, independentment de qui l'escriu.
Tu què creus que d'aquest llibre... Què creus que val la pena destacar de forma especial? Què és el que dius, ostres, això, per això ja el publicaria el llibre? Per quin dels aspectes que, de les parts diferents que té, quin destacaries més? O tot?
És que realment són dues parts molt complementàries, perquè d'una banda no, el dietari és més reflexiu i poètic, i en les cartes, diguem-ne, s'expressa d'una manera més desinvolta, no?, i amb més ironia, i són de la mateixa època. Llavors és com una mena de dietari paral·lel, les cartes, perquè hi ha coses que expliquen el dietari i que després se'n va explicar Jean-Paul Goujon. Vull dir que jo trobo que és molt interessant llegir els dos textos junts. No sabria dir quina part, així, concretament trobo que les dues tenen molt d'interès, jo trobo.
I l'entrevista aquí al final, vull dir, quin sentit té? És perquè és al mateix temps, també, no?
L'entrevista al final sí. És perquè en una de les cartes a Jean-Paul Goujon la meva mare li envia l'entrevista, perquè és una entrevista de la qual n'està molt contenta i li explica no, que havia estat, li havia fet el Muñoz i que li havia agradat tant fer-la i que li enviava. I llavors ens va semblar interessant posar-ho com a annex, no, perquè pogués llegir-ho tothom, no, ja que és un document que es troba a la revista però és difícil de trobar, no, que... de posar-la també, més és la mateixa època.
Sí, ja ha passat anys. A més, ha passat temps ja d'això, no?
Sí.
Es pot considerar, com afirmo a la ressenya, que aquest llibre és el testament literari de la teva mare?
Sí, el testament, potser sí, no tot, no? Totes les seves obres, en realitat, no? Són el seu, la seva herència. El testament...
Literari, parlo.
Literari. Sí, es podria dir així.
Ho dic perquè com que és el final de tot, no?
Sí, sí, sí.
Quan un arriba al final...
Ella és molt conscient, sí, ella és molt conscient que això, que la mort pot estar a prop.
Sí, no, sí. I tant. De tota manera, m'ha sorprès llegir-lo, que veia que no ho veia tan... Sí que ho veia que podia acabar malament, però no era tan... No sé, o poder no volia expressar-ho que era, patia tant pel tema aquest de la quimioteràpia i totes aquestes coses que es fan quan tens un càncer, no? No sé, jo no m'ha sorprès que poder no volia parlar-ne d'això, encara que ho toques, clar, evidentment, perquè si t'hi trobes...
El que trobo molt interessant del dietari és que s'hi mostren sentiments molt diferents, no? Vull dir, d'una banda, evidentment, la por i el pànic davant de la situació, però al mateix temps els moments de serenitat i de molta pau i tranquil·litat, no? De pensant o reflexionant sobre la vida que ha viscut. Vull dir que realment s'hi reflecteixen com moltes actituds, no? davant de la mort, no? Que són segurament les, per les quals passa molta gent, quan es troba en una situació així. Però vull dir que el trobo molt interessant en aquest sentit.
Home, ja, de fet, el títol ja del llibre, El senyal de la pèrdua, va una mica per aquí, que és un tros d'un relat que explica dins i que està a la portada del llibre, no? Va per aquí la cosa.
Sí, que de fet mentre hi hagi, no? Mentre pugui escriure és que continua vivint, no? Vull dir, és així.
La vida és la literatura, diguem-ne.
Sí, sí.
Quin record en tens de la teva mare? T'ha marcat definitivament aquesta passió per la vida que ella transmetia?
Doncs sí, evidentment que sí. Sí, m'ha marcat molt i també la seva visió sobre una manera d'entendre l'escriptura, no? També sempre era una persona molt apassionada per tot allò que li interessava i s'interessava per moltes coses, de fet. Jo crec que que això és com molt signe, no? de la seva vitalitat, no? Que es podia apassionar per coses molt diferents i sempre s'hi abocava, no? Amb molta intensitat. Vull dir, podia ser escriptura, però també molts altres aspectes de la seva vida.
Sí, per exemple, la política al principi, no? Pensant i tot això, també s'hi va abocar molt
el feminisme. Després, sí.
Aquestes són etapes que van anar passant i que...
Però fins i tot la seva manera, diguem-ne, d'estar en el món, no? Quan tenia converses amb amics o amb altres, per diverses persones, sempre hi era com molt 100%, no? És com... no sé com explicar-ho. Però... bé, això. Una persona que hi era molt en el present, no? Que era molt...
molt bé.
Molt apassionada.
Recordem que també vas participar en l'edició del volum I visqueren felices relats de lesbianes raretes i desviades del 2014, uh-huh. L'any passat.
Sí.
I en la cara també estem parlant d'aquests dos llibres. És editat. Uh-huh. Penses seguir exercint d'editora a banda de la feina de lingüista que professes o això ha estat unes activitats més complementàries?
Doncs, de fet, ja estic fent d'editora en el marc de la Fundació Maria Mercè Marçal, perquè cada dos anys fem unes jornades, que es diuen jornades marcelianes, en què convidem diferents figures del món literari o polític per parlar sobre l'obra i la figura de la meva mare. I llavors sempre publiquem, a partir d'aquestes jornades, totes les ponències en un llibre i tenim una petita col·lecció que es diu Quaderns. I, de fet, ja faig d'editora d'aquesta col·lecció. Diguem-ne que ja havia fet altres llibres, no?, abans de Visqueren Felices. Sí que és veritat que Visqueren Felices és el primer llibre, diguem-ne, que faig fora de la fundació de la meva mare, no?, que no té res a veure, diguem-ne, amb la meva mare.
Ja ho he vist, perquè per internet corren històries, poses aquest llibre i aquí surten, bueno, surts tu mateixa i surt molt d'altra gent, altres companyes i allà fent... I el book trailer, no?, d'aquest llibre mateix,
sí.
No?, també...
Els diferents, sí, sí. T'hem convidat les autores que a partir d'una frase del seu conte doncs gravessin imatges així en situacions divertides i vam fer el book trailer a partir d'això.
I per què vas publicar aquest llibre? Digue-m'ho, jo ja ho sé, però vull dir, la gent poder no ho sap.
Val. Doncs Visqueren Felices va néixer doncs d'una voluntat de transformar l'imaginari que hi ha sobre les relacions lèsbiques en la literatura. Perquè veiem que en general, doncs, sempre que sortien al cinema i la literatura, personatges lèsbics vivien la seva homosexualitat d'una manera molt conflictiva i negativa, en el sentit negatiu del conflicte, i no, com sovint s'acabaven amb finals infeliços, amb suïcidis i coses d'aquestes. I nosaltres no és la realitat que veiem al nostre voltant, no? Llavors pensàvem que aquesta realitat feliç, no, de relacions lèsbiques no estava reflectida en literatura i per això vam convidar qui volgués doncs, a escriure relats amb personatges lèsbics i final feliç.
i que fossin en català.
I en català, perquè en català és que si hi ha poca literatura en aquest sentit en altres llengües, en català
poc a poc
és nul·la. Sí, sí.
Tens algun nou projecte en cartera, tu, a part del tema del Fundació, que en parlarem Podem una mica ara, després?
Algun doncs mira, altre llibre? De cara al mes d'abril, en principi farem a Barcelona, a les Corts, posen el nom de ma mare a uns jardins que hi ha a les Corts, i es farà com una mena de presentació prèvia a Sant Jordi de diferents llibres de dones poetes que han sortit aquest últim any en forma d'espectacle. Hi haurà recital, hi haurà música, hi haurà dansa. I aquest és el meu proper projecte.
Molt bé, tot i que Tirant de Llibres segueix les activitats de la Fundació Maria Mercè Marçal, les 3 M's, no?
Sí.
De la qual és la presidenta, ens agradaria que fessis conèixer a la nostra audiència l'objectiu de la Fundació i les seves activitats, així com l'adreça per poder-s'hi adherir.
D'acord. Doncs la Fundació Maria Mercè Marçal té l'objectiu de promoure i difondre l'obra i la figura de Maria Mercè Marçal. Llavors segueix els eixos que considerem que a ella li interessaven. O sigui, diguem-ne, bàsicament la promoció de la llengua catalana, el feminisme, la relació entre les diferents arts. De fet, les jornades d'aquest any es deien Maria Mercè Marçal i les arts, i a les conferències es relacionava la seva obra amb obres d'autores de tot arreu, des de fotògrafes fins a pintores i cineastes. I també ens interessava la relació entre els diferents països catalans, no? Que sempre hi hagués i participés gent d'arreu dels països catalans. Llavors, les nostres activitats es mouen en aquests eixos. No necessàriament són només sobre la meva mare, sinó que també doncs, pot ser recitals de dones poetes o espectacles, o diferents, diguem-ne, tots relacionats amb aquests interessos de Maria Mercè Marçal.
Sí, sembla
I
que...
I llavors tenim un arxiu amb totes la, evidentment, com totes les fundacions, no?, de la documentació sobre la meva mare, tots els articles que s'han publicat sobre ella. Tenim una agenda en què fem difusió de les activitats que tenen lloc sobre ma mare, que no necessàriament les fem nosaltres, vull dir que si algú organitza una activitat sobre ma mare, en fem difusió a través de la Fundació, i diguem-ne, anem fent altres projectes puntuals, com ara vam treure un disc, vam produir una pel·lícula que es diu Ferida Arrel, no sé si n'havia sentit a parlar, Ferida Arrel, sí. Maria Mercè Marçal.
Sí, me'n recordo, perquè jo també rebo els vostres correus, eh?
Que la dirigeix Fran Rovira i va convidar diferents directores a produir, diguem-ne, curs, de fet són 24 curs, em sembla, sobre l'aspecte que volguessin de Maria Mercè Marçal. Podia ser un videopoema, podia ser un més documental o més ficció, llavors són molt variats, hi ha molta diversitat.
I l'adreça per poder-se adherir a...
Sí, doncs mira, és les inicials de Fundació Maria Mercè Marçal, és a dir, fmmm.cat.
Ah, tot junt?
Sí. www.fmmm.cat. Llavors aquí, diguem-ne, entrant a l'apartat de Fundació, hi ha un enllaç amb un formulari per poder rebre totes les informacions de la Fundació.
Vam dar-se la llista de correus, no?
Sí.
Molt bé, això de Països Catalans, que dius que també és important, nosaltres també ho tenim molt present, aquest programa, tenim corresponsals a tots els Països Catalans. Només es queda l'Alguer, però tots els altres estan coberts, tots els altres 5 hi són, i tenim corresponsals a tot arreu. Res més, jo agrair-te de nou la teva presència al nostre programa.
A vosaltres.
I esperant que de mica en mica tothom pugui viure la seva vida lliure i plena de felicitat, que em sembla que ens mereixem tots plegats.
Tant de bo. Moltes gràcies.
A reveure i una abraçada.
A reveure.
Adéu. Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, comencem la primera crònica d'avui des de Barcelona. Concretament ja tenim la Sílvia Romero.
Des de Catalunya, també.
Des de Catalunya, però la Sílvia és a Barcelona.
Sí.
Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. El dimarts passat vaig acabar la corresponsalia comentant-vos que estava en marxa el Festival BC Negre 2015, que és el festival literari sobre novel·la de gènere negre de la ciutat de Barcelona. Com que en vaig parlar molt de passada, voldria avui remarcar un parell de qüestions o recordatoris. Per una banda, com dic, recordar-vos que el BC Negre 2015 clou les seves activitats el dissabte 7 de febrer i que durant aquests dies encara teniu l'oportunitat d'assistir a diverses taules rodones amb temes, penso que molt interessants, i també s'ha posat en marxa un punt d'intercanvi de llibres, hi ha diverses exposicions, hi haurà el lliurament del Premi Pepe Carvalho i assignatura de llibres. En resum, un ampli ventall d'activitats relacionades amb el gènere negre que, tal com vaig dir dimarts passat, us recomanaria fer un cop d'ull al programa i, per poc que pugueu, deixeu-vos caure en algun d'aquests actes perquè paga la pena. La web on podeu consultar totes les dades és www.bcnegre.cat. I ara ens mantindrem en l'àmbit literari, però deixarem la novel·la negra perquè voldria referir-me a un cicle literari titulat 1914, El món en guerra. Aquest cicle ofereix una visió panoràmica i transversal, ara que està tan de moda aquesta paraula, transversal, de la Primera Guerra Mundial. I això ho fa a través de diversos especialistes que ens donaran una visió general, però també abordaran alguns aspectes poc coneguts, com per exemple la participació de poetes en la guerra, o la participació dels catalans en el conflicte, o per exemple també el contrapunt de la vida festiva dels barcelonins durant el 1914. També seran temes centrals d'algunes sessions d'aquest cicle, per exemple, el testimoniatge que van deixar en les seves memòries diferents escriptors alemanys, o les maneres en què la ficció, ja sigui en novel·la o en cinema, ha reconstruït la Gran Guerra. El 1914, El món en guerra, és una proposta que arriba des de Biblioteques de Barcelona, consta de 7 sessions que tenen lloc en diferents biblioteques de la ciutat i per conèixer el tema que tractaran en cadascuna d'elles i, és clar, per saber el lloc i l'hora de trobada, així com altres informacions, com per exemple una altra informació seria la guia de lectura que proposen. Doncs us diria que entréssiu a la web www.bcn.cat/biblioteques. I ara anem cap a Badalona i parlem de poesia, perquè el dijous 5 de febrer a les 7 de la tarda tindrà lloc el recital M'ho diuen els versos. És un recital de poesia de Odile Arquer, que a més, i aquesta és la singularitat, ve acompanyat d'una exposició d'obres de Lluïsa Pla, un artista que combinarà el llenguatge plàstic de les escultures, les instal·lacions, les teles i les pintures amb el llenguatge poètic de, com he dit, Odile Arquer. El recital M'ho diuen els versos tindrà lloc el dijous 5 de febrer a les 7 de la tarda a l'Espai Betúlia de Badalona, però l'exposició encara es podrà visitar fins al 21 de febrer. En tot cas, entreu a la web d'Espai Betúlia, que és www.espaibetulia.cat. Aquí trobareu els horaris de visita de l'exposició. I ja per concloure la corresponsalia, i també amb la intenció de canviar una mica de registre, us informo d'una conferència sobre Ramon Casas i el seu temps. És una xerrada que es farà a Manlleu el proper dijous 5 de febrer a les 6 de la tarda, concretament a la sala de sessions de l'Ajuntament de Manlleu. Anirà a càrrec d'Assumpta Tort Verdolet, llicenciada en Història i catedràtica de Geografia i Història. L'entrada és lliure i per més informació us adreço a la web del mateix ajuntament, www.manlleu.cat. I aquí a l'apartat Cultura trobareu la informació. I poso ja el punt i final. Que tingueu una molt bona setmana. Fins dimarts vinent.
Molt bé, Sílvia, doncs bona setmana.
Bé, i passem de seguida a sentir la crònica del nostre corresponsal a la Franja Ponent, Octavi Serret. Hola, bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret, del Matarranya de la Franja. Avui tots voldria recomanar un llibre que realment pensava que ho havia fet i és l'últim que ha tret Francesc Serès, La pell de la frontera, en quaderns crema. Bueno, com sabeu, Francesc Serès és el nostre Montcada, el nostre nou Montcada. És un personatge que va ser Premi Nacional de Cultura al 2007, crec que va ser 2007-2008, i bé, en la trilogia dels Mabres, per exemple, va tindre un èxit exagerat, i ara feia temps que no publicava. La Pell de la Frontera és un llibre on mos fica dins de la terra, de fronteres que som aquí al Matarranya i som a tota la franja d'Aragó que limita en Catalunya. A partir d'ahí, ell és, literalment parlant, és molt bo, sempre, en tot el que fa, sigui teatre, sigui relats curts, novel·la, i us vaig llegir un poquetet del que va. Està, com us he dit, està des de Quadres Crema, de la col·lecció d'un dia a l'altre. Mira, us vaig fer primer una reflexió del que diuen del Serès. Francesc Serès és capaç d'endinsar-se per territoris complexos i arriscats, en els quals la majoria naufraga i sortint-ne de manera brillant. Francesc Serès és possiblement el narrador més inquiet i creatiu de l'actual panorama de la literatura catalana. Això apareix per un costat tenim el Joan Josep Isern, a Serra d'Or, i per l'altre costat Sam Abrams, al Mundo, Tendències. Vale, en tenim un altre. Mira, Vicenç Pagès diu del Serès: Francesc Serès és un escriptor inquiet i infatigable, que se reinventa en cada llibre. Els seus lectors li són fidels i apreciem els esclats de bellesa que en reserven el record dels seus llibres. Això ho s'espera al Periódico de Catalunya i en Xavier Pla al Punt Avui. Tots els lectors exigents han sabut identificar i valorar adequadament l'energia creativa ben poc usual de Francesc Serès. Bé, ja no t'ho dic res més. Entreu-hi, llegiu-te'l i l'acabeu recomanant. La Pell de la Frontera, Francesc Serès, quan ens crema, totes les fronteres del món estan aquí, en un llibre. Impressionant. D'acord? Doncs molt bé. Hasta la pròxima setmana.
Doncs moltíssimes gràcies, Octavi, i t'esperem la setmana vinent.
Tenim també el nostre corresponsal de les Illes Balears i Pitiüesa, Silvio Portell, que ens explicarà moltes coses interessants dels territoris insulars.
Bon vespre des de Palma. Sé que en aquest espai solem dedicar-nos a parlar i a recomanar activitats, actes i o llibres, però avui em veig obligada a parlar-vos de la mallorquina Editorial Moll. L'Editorial Moll va ser fundada l'any 1934 pel filòleg Francesc de Borja Moll Casasnovas, com a continuació de l'obra cultural que va iniciar el 1896 mossèn Antoni Maria Alcobell Sureda, amb la publicació del primer volum de l'Aplec de Rondalles Mallorquines, format per un conjunt de 24 volums. L'obra més important duit a terme per aquests dos grans filòlegs és el Diccionari Català Valencià Balear, que consta de 10 volums, inventari exhaustiu de la llengua catalana, iniciat per mossèn Maria Alcobé l'any 1900 i completat per Francesc de Borja Moll l'any 1962, en el qual col·laboraven també Manuel Sanchis Guaraner i Aina Moll Marquès. L'Editorial Moll ha publicat més d'un miler de títols sobre una gran diversitat de temes agrupats en col·leccions tan conegudes com Les Illes d'Or, Raixa, Els Treballs i els Dies, Balanguera, entre molts d'altres, que formen un conjunt de gran interès per a la literatura catalana i una font de consulta imprescindible per al coneixement de la cultura de les Illes Balears. Alguns us estareu preguntant per què us parlo de l'Editorial Moll, d'altres haureu endevinat que és el meu petit gra de sorra en homenatge a aquesta històrica editorial que ara tanca les seves portes. El passat mes d'octubre, l'Editorial Moll, una de les més antigues i reconegudes de les Illes Balears, anunciava el seu tancament definitiu. Ara, 4 mesos després, l'editorial tanca portes definitivament víctima de la crisi del sector del llibre. L'empresa va presentar concurs de creditors ara fa 3 anys, cosa que la va obligar a reduir la plantilla a la meitat. Aquestes mesures, però, no han servit per reflotar l'editorial. En 80 anys d'història de l'editorial ha publicat més d'un miler de títols en més de 40 col·leccions en llengua catalana d'escriptors de arreu dels països catalans, com ara Joan Fuster, Maria Aurèlia Campmany i Baltasar Porcel. L'Editorial Moll ha rebut 3 guardons importants al llarg de la seva història. L'any 87 se li va atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. El 1995 va rebre el Premi Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear. I finalment, el 2003, va ser guardonada amb la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En els darrers darrers mesos s'ha parlat molt del destí del fons de l'editorial. Doncs bé, fa només una setmana l'editorial anunciava que cedirà el seu arxiu històric a l'Arxiu del Regne de Mallorca. També la setmana passada l'editorial liquidava tots els seus llibres i havia pressa per fer-ho. Abans de divendres havia d'abandonar el polígon on tenia emmagatzemades les obres que es liquiden i, per tant, va rebaixar molt els preus. Per això, des del passat dimarts corria com la pólvora un missatge de WhatsApp d'amics de l'editorial que informava de les muntanyes de llibres que l'editorial tenia per vendre molt barats abans de divendres. L'èxit va ser tal que finalment, i davant l'aglomeració de gent, l'editorial Moll va tancar les portes al públic a la nau del polígon de Can Valero i va passar a vendre l'estoc mitjançant Llibres Mallorca al centre de Palma i en horari comercial. Veient l'èxit que va tenir la convocatòria i la predisposició que mostrava la gent per comprar títols de l'editorial Moll, em pregunto, no podríem haver mostrat tots plegats aquest entusiasme ara fa un any i així ajudar a evitar aquest tancament? Amb aquesta pregunta, a la qual no trobo resposta, m'acomiado per avui. Ens tornem a sentir la setmana que ve. Bona setmana, salut i llibres.
Doncs bé, moltes gràcies, Sílvia Portell, per la teva informació sobre l'editorial Moll. Suposo que ens fa pensar tots una mica tot plegat de com ha anat aquest, tota aquesta història. La setmana que ve esperem tornar a tenir aquí amb nosaltres.
Bé, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya, Empar Murelló, des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada, molt bona nit, com esteu, com va tot?
Molt fred, fa molt fred aquí.
Molt fred, sí.
Sí, també molt de fred, i escolta, i el cel plorava fa una estona, i ho dic així metafòricament, perquè així ho han anomenat a la plaça, perquè vull començar la crònica dient que avui és la concentració número 100 de l'Associació de les Víctimes del Metro, de l'accident del metro que va haver. Són 100 concentracions, 100 mesos, esperant que el president de la Generalitat, l'anterior Camps, i ara l'actual Alberto Fabra, el rebera i es donarà una resposta, i continuen sense respostes aquelles 43 morts i 47 ferits. Zero respostes, zero responsables i 100 concentracions. Així que volia començar amb això. I us conte, la Universitat Politècnica aquest mes de febrer inaugura un espai que es diu Retrobem, amb microxerrades de 5 minuts. Són unes jornades culturals que farà durant el mes de febrer la Politècnica de València sobre ciència, sobre investigació, sobre política, sobre temes en fi d'actualitat i d'interès, veritat. Durant tot aquest mes de febrer, com us dic, l'entrada és gratuïta, es fa a la casa de l'alumne, i avance que el dia 18, que és la propera setmana, al Paranís de la Universitat, hi haurà un concert de Pau Alabachos, i a final de mes, el dijous 26, el monòleg de, o uns dels monòlegs d'Eugeni Alemany. Que Eugeni Alemany, vosaltres no el coneixereu per allà dalt segurament, però sí, tot el món el coneix perquè ha conduït diversos programes, entre ells el Tirant de Llibres. Escolta, que mira, el Tirant de Llibres, el Un País de Llibres, perdoneu. O feia entrevistes a
autors, editorials,
a cases de llibres i això.
No dic que són famosos, però
molt malament.
Que dic que són famosos, però no tant.
Sí, exacte. Nosaltres som famosos, però no tant. L'Eugeni també és famoset de peu encara, eh? I també volia estar-me de dir que acaba de dir, o ha dit ara els darrers dies, la revista número 400 de Saó. Saó és una revista, la primera, de fet, va ser la primera publicació feta íntegrament en València després de la mort de Franco, i bé, s'ha sigut sempre una revista molt compromesa amb la llengua i amb la cultura del poble. Van portar d'alguna manera, van normalitzar la llengua a l'esfera pública, i la veritat és que en els últims temps, amb allò de la digitalització i tal, han perdut bastants lectors, però encara han tret aquest número 400, ara el gener, a finals de gener, i doncs bé, doncs m'avellia també recordar-ho, i sobretot perquè tenen, i va fer Diego Gómez, que era el d'Escola Valenciana, i va fer un article i va signar amb un peu de pàgina xulo que us hi llegiré. Diu, ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro, farem saó. Farem saó que ofegue la sequera entre les canyes del camí, això, perdoneu, rebrotaran noves idees com llances al vent, reconduiran la situació, farem saó. O sigui, que tant de bo que la llengua, la cultura i els canvis polítics facin saó i es porten nous aires.
Això el mes de maig, en falta poc ja.
Ja no falta res, Joan, així què farem? Ja no sé què farem.
Pitjor no pot ser, ha de ser millor per força.
Molt bé. I la propera setmana us donaré més detalls del que prepara l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és una jornada d'onomàstica, que serà el dia 21 de febrer. Ara està obert, ho deixo caure, perquè està obert el període d'inscripció per a escoltar els experts parlar de toponímia i d'antroponímia d'ací de l'Horta, de la comarca de l'Horta a València.
Molt bé.
Molt bé, Ampar, doncs vinga.
Molt bé, guapos.
Una abraçada.
Fins a la propera setmana, encantada d'escoltar-vos i la propera setmana parlem de llibres i vegem l'agenda que hi ha pel sud.
Escolta el programa d'avui, eh? Et sembla que t'agradarà?
Segur que sí. Ja he vist l'escaleta i segur que sí. N'estic ben segura.
Molt bé, vinga.
Una abraçada.
Igualment.
Vinga, adéu.
Adéu. A veure. Bé, i hem arribat amb tot això a la frase. La frase d'avui és precisament treta del llibre Som com moros dins de la boira i és concretament una referència, per exemple, a la religió. Les societats monoteistes, amb la idea d'un déu omnipotent, han desenvolupat una concepció unitària, uniformadora i jerarquitzada de les estructures socials. Una reflexió, doncs, sobre el tipus de societat que moltes vegades podem trobar precisament en aquests països islàmics. L'altre dia feia una reflexió i pensava, no seria convenient potser els pobles islamitzats es desarabitzessin, és a dir, visquessin la seva religió en la llengua del país, potser es farien un favor a si mateixos i potser trobarien un encaix millor en el món que vivim.
Això, Joan, que li has dit a l'Empar, que escolti el programa, suposo que l'hi deus haver dit perquè l'escolti per internet, perquè el programa ja s'ha més.
Sí, bueno,
ja són gairebé les 10 del vespre. Passades, les 10 passades són ara. Per tant, ho deus dir perquè com que no arriba Ràdio Sant Celoni per les zones al País Valencià que l'escolti per internet.
De fet, ja ho fa algunes vegades, eh?
Molt bé, doncs molt bona setmana. Fins dimarts vinent i us esperem a tots i totes.
Bé, bona nit i fins la setmana que ve.
A reveure, us hi esperem.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Ponset Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Ponset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!